we'd run away to be wherever our adventure waits. And time would be a distant memory. Nobody.
Sintonia de mig matí a les zones de la 107.7 de la FM. Tal com us anunciàvem a l'inici d'aquest programa, avui parlem amb l'escriptor Francesc Valls Calçada. Ens acompanyen als nostres estudis. Parlarem amb ell per conèixer-lo doncs, una mica, les persones que no tingueu l'ocasió de conèixer-lo, però també, evidentment, per parlar del seu darrer treball, de la seva darrera novel·la, Un regal per al Führer. Què tal, Francesc? Molt benvingut.
Moltes gràcies, molt bé. Moltes gràcies, Sònia, i Roda Barà Ràdio, per haver-me convidat.
Evidentment, a tu per voler-nos acompanyar. Francesc, jo m'agradaria, doncs, la teva trajectòria en el món de l'escriptura i del periodisme, doncs, és força extensa, però fes-nos tu 5 cèntims de qui és en Francesc Valls Calçada.
El Francesc Valls Calçada no sap qui és. A vegades es mira al mirall i, segons la cara que fa, pensa que és un impostor, el que hi ha a l'altre o qui. Vull dir, no ho sé. El fet d'escriure et fa reflexionar molt sobre qui és una persona o què vol ser una persona. Primera, perquè com a escriptor has de triar què vols escriure, quan ho vols escriure. És com la música. Si ets violinista, no t'entendràs tan bé amb un altre instrument. I, per tant, has de triar l'instrument. En aquest cas, jo vaig triar el català. Sempre en un lloc com el nostre és difícil triar, perquè facis el que facis t'equivocaràs. I ja quan tenia 9 o 10 anys ja volia ser escriptor. Però per què? Perquè llegia i perquè hi havia llibres a casa. Les meves lectures a vegades han estat molt eclèctiques, perquè doncs espigolava el que hi havia, però sobretot el meu germà gran, que compartia la habitació, doncs jo, clar, mentre jo llegia unes coses, ell llegia unes altres que acabava llegint jo. I d'aquesta manera vaig passar de la Illa del Tresor o de qualsevol viatge a la Lluna o sigui, dels clàssics infantils i juvenils com Jules Verne, etc, etc, o d'altres que hi podien haver, d'altres autors més complicats, com Assaig, que és el que llegia el meu germà, per exemple. Recordo perfectament un llibre que em va agradar molt, jo era molt jove, però em va agradar molt, que era La relació dels acudits amb l'inconscient, de Sigmund Freud. Vull dir que un barrejot. Les meves influències han estat un barrejot, i quan tenia 9 anys vaig començar a escriure el que jo pensava que seria la meva primera novel·la. Uh-huh. I no vaig aguantar 4 pàgines, evidentment, però això és una lluita que ha estat tota la vida, perquè si bé tinc algunes novel·les publicades i també llibres de poesia, n'he escrit moltes de novel·les que no se n'han publicat i moltes que ni s'han acabat. Escriure és un acte solitari, unanista quasi, i fa patir.
Segueixes un ritual a l'hora d'escriure? T'inspira alguna cosa concreta o la inspiració arriba treballant? Com?
Aviam. Ritual, sí. Més que ritual és, la paraula, ben si la trobo ara, és un compromís, una rutina, i allò de dir, bueno, hi ha una paraula, és que ara em falta.
La trobarem.
Sí, sí, per això estan els diccionaris i també està al Google. En tot cas, el que vull dir és que hi ha d'haver... Si una persona... Jo conec molta gent que em diuen que escriurà un llibre. Tothom escriurà un llibre, però no l'escriu tothom. És que l'escriu moltíssima gent, evidentment. Escriure un llibre vol dir un compromís amb un mateix, un convenciment, un saber que vols escriure-ho, i un cop comences has de tenir disciplina, la paraula. Aquí volia anar. Has de tenir molta, molta, molta disciplina. Vol dir, com deia Honoré Balzac, un cop de ploma cada dia, un plomazo al dia, perquè, com a mínim, si no, no t'ho creus, i si no t'ho creus, no ho faràs. Uh-huh. I les novel·les, els temes, tot això van sorgint sobre la marxa. Però sí que és veritat que hi ha aquest ritual, que m'ho crec, no és una afició, si jo em crec que això és una afició, ja no escriuré. Escriure el dissabte, una estoneta... I no, si vols realment has de llegir molt i escriure molt i picar molta pedra i estar molt sol, perquè és això, i bueno, també conèixer molta gent, conèixer món, averiguar, esbrinar, perquè les meves novel·les procuro que estiguin documentades... I, en fi, bueno, estic contestant una pregunta bastant abstracta d'una manera bastant divagant, però ja s'entén, oi que sí?
Jo crec que sí, aquesta és la intenció, sí, almenys, sí, que sí. Els nostres oients també ens puguin entendre. Per tant, Francesc, escriptor per vocació.
Sí.
El periodisme et va dur a l'escriptura o va ser a l'inversa?
No ho sé, perquè em recordo de petit jugant a les rajoles fredes del pis de casa meva, fent diaris. Fent de periodista amb una impremta i també escrivint. Crec que una cosa porta l'altra. Crec que molts escriptors són periodistes, no pas tots, però molts són periodistes. I, clar, el que passa que el periodista ha d'explicar la realitat. El periodista ha de ser... Bueno, no es cosiguin molt amb alguns diaris d'aquest país, però ha de ser fidel. No pot dir... Un fet és sagrat. No
s'ha de ser objectiu, eh?
Exacte. Un fet és sagrat. Vull dir, una altra cosa és que jo opini sobre el fet, però ha de quedar molt clar que és una opinió. I ho sento molt, però jo crec que la majoria dels diaris de l'Estat espanyol faria una petita excepció amb alguns diaris de Catalunya, una petita, eh? Doncs s'estan saltant l'ètica periodística pel forro. Perquè el que volen és una altra cosa. Vull dir, no pots informar que una manifestació que hi han anat 50 no hi ha anat ningú, no pots jugar amb una fotografia que no correspon a una... Això s'està fent a tot el món, eh? Aquí també, a casa nostra. Però per sort també hi ha gent que vigila i hi ha uns diaris que, o uns mitjans que a vegades són més decents que altres, diaris que han sigut un paradigma del periodisme, han caigut per terra com el país, perquè al final l'has d'agafar amb pinces, és una opinió meva, Però vull dir que hi ha alguns periodistes que publiquen com a periodistes que potser haurien de publicar ficció, perquè tot el que escriuen a vegades és inventat, o gairebé inventat, perquè agafant una petita dosis de realitat, d'allà crear-ne tot un d'aixonses, això és ficció, i almenys jo sé que faig ficció.
Francesc, com recordes la teva primera obra, la teva primera novel·la?
La primera novel·la publicada... Bueno, la primera novel·la publicada va ser molt bonic, perquè primer ets jove, i clar, és la primera vegada, és com la primera vegada que fas l'amor, que hi ha coses que no es poden oblidar, sobretot si fas l'amor i és bonic, no com això que estàvem veient ara, que del manifest, que és tot el contrari, quan et forcen, no? Doncs amb el tema m'he perdut, eh?
La primera novel·la...
Ah, la primera novel·la es diu Estic morta, saps? Mm-hmm. Es deia, vaja. De fet, la va escriure a quatre mans amb un company que es diu Carles Pastrana. Vaig estar molt content perquè va fer pròleg d'una primera novel·la una escriptora important que ens va padrinar, que va ser la Maria Aurelia Campmany. I va ser un llibre que en aquell moment en què la situació editorial, social i econòmica, estem parlant dels 80, era molt diferent de la d'ara, doncs el llibre va tenir una certa repercussió perquè inclús va sortir en diaris importants, bons articles... Avui dia tot això ha canviat perquè ha canviat el país i se l'ha encarregat, el teixit editorial que hi havia abans. Estic parlant de fa molts anys enrere. Aquest llibre n'estic molt content perquè Estic morta, saps? És un llibre, com diu el seu títol, que fa... És un llibre, una novel·la gòtica de terror i de por, que funciona bastant bé perquè va agradar molt a la gent, però em va donar l'oportunitat per crear, sense saber-ho, una llegenda urbana. Una llegenda urbana que surt en el llibre, degudament transformada, si jo hagués anat viu, ara potser viuria dels drets d'autor. Mm-hmm. Això és una anècdota, però és així. M'explico. En Estic mort, saps? I surt la Mussara i allà hi passen coses. A la meva novel·la. Uh-huh. Vale? A la meva novel·la jo recupero un poble fantàstic, que en el fons és el meu antic poble d'on vaig néixer, que jo estimo, Santa Coloma de Queralt, però que li poso Viladensís. Vale? Uh-huh. Què va passar? Doncs al cap d'uns anys, o sigui, a la Mussara, o sigui, en la novel·la, a la Mussara, representa que hi ha un món on entres en una altra dimensió i vas a parar en un altre lloc, no? I, bueno, com que a la Mussara han desaparegut gent, per la boira i tal i qual, al cap d'uns anys va començar a sortir una llegenda, que jo me la trobava per internet, dic, això és el que he escrit. Viladensís va passar, en castellà, a ser la vila dels seis, sis, tres vegades és el dimoni, no sé què, no sé quantos. Total, llibres, revistes, programes a la televisió d'aquests de l'Iker Jiménez i d'altres importantíssims, no sé què, no sé quantos, inclús jocs, jocs digitals i tal i igual, i ningú sap que jo ho he escrit. Fa dos o tres anys truco a l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, a veure si podia fer alguna cosa, no és per saber-ho, perquè clar, tampoc... I resulta que em van dir que no hi havia res a fer. I al cap d'un temps, mira quines coses, un professor d'universitat de Barcelona i un escriptor, que els dos feien un llibre que es diu La Catalunya Màgica, em van entrevistar perquè havien descobert que hi havia aquesta llegenda i van anar seguint del fil i van veure que, no havia, que abans dels 80 no hi era, i van seguir del fil, i van seguir del fil, i van seguir del fil, i van anar a parar amb una mèdium a Tarragona, que la seva filla també feia de mèdium, i havia coincidit amb mi a la ràdio on treballava, que es veu que li van anar a preguntar a ella d'on havia sortit això, perquè clar, de l'IC, que era l'investigador, diu, no, si surt amb aquest llibre. Uh-huh. Llavors em van trucar a mi i van desfer tot aquesta llegenda negra, que hi ha gent que se la creu, que vas allà i desapareixerà. No, això és perquè hi ha un senyor que ha escrit una novel·la que té molta imaginació i que no tenia un agent literari com el que ha de tenir, perquè, clar, si ho busques, si fas un Google, dius, hosti, però quin munt de gent està parlant d'això? Mm-hmm. Bueno, una anècdota, eh?
No t'ho pensava, suposo, no, moltíssimes. Per això?
I t'ho he explicat perquè m'has preguntat sobre la primera novel·la. Sí, no m'ho pensava, no.
Que arribés, no, fins aquí? Vull dir, que la teva història, doncs, que la teva idea, que la teva imaginació
sí.
Pogués expandir-se tant, no? Vull dir...
Bueno, la gent que creem, o que escrivim, o que fem, ja ho sabem que a vegades, inclús nosaltres mateixos, robem sense saber-ho. Robem. Uh-huh. Ens influencia. Uh-huh. Escriure, també, vulguis que no, agafes tota mena d'influències. Ara, saber-ho i fent-ho expressament és una cosa que no.
És una altra història. De tots els teus treballs, amb quin et quedaries i per què?
Amb tots. Amb aquest Estic mort assats, perquè va ser la meva estrena. Després va venir un conte eròtic que algunes mares es van confondre, que es diu Els conillets afamats. No era un conte, una novel·la. Aquesta, n'estic molt content perquè em vaig presentar per fer una juguesca a un concurs que es deia Sonrisa Vertical, que era de novel·la eròtica. No vaig guanyar, però després vaig presentar la novel·la amb un altre editorial de Barcelona i els hi va encantar. I bueno, només per això. Després, aquesta novel·la té un gust agradós per mi, perquè no la vaig poder arribar a presentar, però vaig tenir un accident amb un traumatisme cranioencefàlic i ni me'n recordava que l'havia escrit, vull dir, no podia presentar-la, perquè vaig perdre la memòria. Això ja fa molt de temps. Després, més novel·les que tinc, una que m'agrada molt... Me sento jo, no? És com si s'hagués perxat.
Sí, et sentim perfecte.
Que no s'hagués tallat. Una que m'agrada molt, 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 que significa el meu retorn després de 20 anys de fer de treballar i de fer moltes coses, ràdio, televisió, el que tu vulguis i més, doncs vaig tornar a escriure, tenir fills, dius, perquè no pot ser-ho tot, torno a escriure i vaig publicar L'aigua parlava, una novel·la que a mi em va agradar molt, novel·la històrica sobre un fareret que li passen moltes coses, molt eròtica, tal i tal. I per què em va agradar aquesta? Doncs perquè era un retorn a la realitat, al fet quotidià, a tornar a escriure una altra vegada.
I si parlem de la teva darrera novel·la, que precisament doncs, la tenim aquí a la mà, explica'ns una mica què et va portar doncs, a escriure aquest llibre.
Bueno, aquesta novel·la és El sobrant d'un material. Anteriorment, aquesta novel·la vaig publicar $100 i una cabra, que és la història, una història que passa a Israel i a Palestina. Per això jo vaig anar a fer un viatge gràcies a amics que tinc allà, que m'han fet de traductors, de productors, de xòfers, de tot. I vaig fer molts quilòmetres amunt i avall, avall i amunt. Vaig entrevistar unes 60 persones. Alguns eren palestins pobres, d'altres eren palestins rics, d'altres eren jueus molt importants a Israel, d'altres figures de la música o de la política, el que fos. Vaig fer barrejot de tot, de tot, de tot, de tot, i allà vaig construir una història, que era bàsicament, la història era un noi català unionista que vol anar a salvar palestins, i una noia catalana independentista que fa 30 anys que viu a Israel, que està convertida tal i tal, que es coneixen perquè volen salvar junts amb un nano, que si no l'opera en Israel, tal i tal. I llavors al final s'enamoren, els dos catalans, i continua. I a mi em va sobrar, entre totes aquestes entrevistes, una entrevista molt interessant que no sabia com colar-la, perquè clar, la novel·la té una història que va estirant i que va té un fil que t'interessa i allò quedava no. Vaig entrevistar amb un senyor que es diu Moshe Elion, que dels 70.000 jueus que van enviar a les cambres de gas de Salònica va ser un dels quatre que va sobreviure, o sigui, quatre entre 70.000, i que havia estat en quatre camps de concentració i d'extermini: Auschwitz, Birkenau, ni me'n recordo els altres. I llavors jo aquesta entrevista, que la vaig fer a Tel Aviv i que va durar 6 o 7 hores, perquè era un senyor vellet que tenia moltes ganes de xerrar, la vaig trobar molt interessant com per fer una altra novel·la. Sempre partint de la realitat històrica,
sí,
però fabulant i fent coses més. O sigui, hi ha una part que és històrica i una altra que pot ser més realisme màgic. M'agrada barrejar-ho, perquè la vida té realisme màgic, realment, si ens ho mirem bé, no? Vull dir, qualsevol cosa que té una explicació física, a vegades potser no la té tant, i dius, potser ve d'un altre cantó. Però aquestes coses que no sabem mai, que hi ha com una mena de frontera entre un món i un altre. I llavors doncs, vaig crear la figura d'un altre personatge a partir d'aquest, que és un noi que sobreviu a Salònica mentre els alemanys estan preparant la solució final i entren a Grècia, entren a Salònica, i passa el que passa. Tot això m'ho explicava una persona realment, però a partir d'aquí jo em faig una altra història. I és una història molt maca, perquè és una història d'amor entre un nen adolescent que s'acaba just abans de pujar al tren que anirà a als camps d'extermini. Crec que és un llibre un regal pel Führer. Crec que és un llibre que valia la pena separar-ho de l'altre, perquè té molta tendresa, té humor, té erotisme, té aventura, té totes aquestes coses que poden agradar a un adult, però també a un adolescent.
Per tant, seria un llibre adreçat a tot tipus de públic.
Jo diria que sí. Jo quan el vaig escriure no pensava en qui l'estava adreçant, sinó realment, aviam, jo sempre vull escriure la novel·la que voldria llegir, que això és molt difícil de fer. Però Després m'han dit que sí, que per un públic, que, a part de que va adreçat a tothom, que seria interessant, i jo mateix me'n vaig donar un cop acabat, que és un llibre que pot anar bé a les escoles, als instituts i així, perquè té molts de valors, etcètera, etcètera.
Quant temps li vas dedicar a aquest llibre? Perquè suposo que tot aquest temps de documentació hauria de ser, doncs...
Bueno, aquest llibre ja va ser la torna de tot el que em sobrava.
Ara però clar, endreçar tot això, no?, que s'obre...
Sí, no, vaig fer, com que sóc una persona normal, que no puc permetre grans viatges, ni molt llargs, si tinc deures i coses, vaig fer 400 viatges a Israel de 10 dies, d'una setmana, de 15, i a cada viatge, doncs, planificat per anar, doncs, avui anem a Cisjordània, o anem al Marroig, o quedem a Nazaret, o Jerusalem, o Tel Aviv, o Sur Hadassa, o Beersheba, o... Allà on hi havia el personatge, quedàvem, trobàvem... A molts personatges que vaig quedar, després no hi vaig quedar, perquè és que no m'hi cabia tot, etc etc. I realment és un, va ser com una aventura, tot això, perquè hi havia llocs que jo sí que podia entrar, perquè sóc estranger, però que el que m'acompanyava israelià no hi podia entrar. Vull dir, normalment aquí el que veiem és al revés. Però a l'autonomia de Palestina, tant a Cisjordània com a Gaza, no hi pot entrar un israelià, eh? No hi pot entrar. El mateix govern els diu que si entren no se'n pot fer responsable. I això sembla una tonteria, dius, no hi entris. Però és un territori tan porós on aquí comença una cosa, allà acaba una altra, i no veus la marca, eh? Perquè això del mur és en un lloc, però no és a tot arreu, no veus la marca, que és fàcil perdre temps. De fet, nosaltres alguna vegada ens hem perdut. I, bueno, clar, jo sabia que amb el meu company se l'estava jugant. A mi no em poden fer res, perquè... Però va ser un tema interessant, també parlar molt amb els palestins, una gent molt... molt, diria jo, especial, molt...
Va costar que s'obrissin?
No, gens. A més, tots els meus amics jueus coneixien els palestins. Aquí tenim una idea de que estan molt dividits, i ho estan quan hi ha tensió. Però la gent té botigues, i uns compren amb el lloc que és més barat i que és més bo... O sigui, l'economia de mercat funciona en funció de l'oferta i la demanda, i la gent, no tothom està per la guerra ni pel conflicte, sinó que tothom fa el que li convé. La gent vol viure, estimar, lluitar. Tot això, els conflictes els alimenten els polítics, els interessos econòmics i els diaris que es compren i es venen amb aquesta gent. Però quan vas allà veus una realitat diferent, eh? Vull dir, no és tant ni tampoc, sinó tot el contrari. I això en el llibre, 100 dòlars i una cabra, ho explica molt bé. Perquè jo no jutjo mai els personatges, i tots els personatges tenen el seu present i el seu passat, i allà s'estan. Vull dir, i no crec que hi hagi ningú que sigui bo ni que sigui dolent. Això de dir, dividir el món en bons i dolents és un maniqueïsme fàcil de caure-hi, i ara mateix amb el que està passant al nostre país també és molt fàcil, però hi ha persones bones a tot arreu. A tot arreu. I això és una mica el que amb 100 dòlars i una cabra volia explicar, no?
Francesc, si haguessis de dir quins són els ingredients que hi podem trobar en aquesta novel·la, evidentment hi hauria amor. Què més hi hauria?
Amb 100 dòlars i una cabra?
En aquesta, la darrera.
Amb Führer. Aviam, jo crec que si a una persona li interessa la història, dius, aquells que els agrada veure documentals, perquè, doncs la novel·la té un marc històric totalment real. Totalment real. Aquella gent que els agrada la cosa màgica i cabalística i fantàstica pensa que la cultura jueva, això n'està ple, de gòlems, de... O sigui que també hi ha un ingredient, i és que una dels escenaris de la novel·la és l'antic cementiri de Salònica, que, per entendre'ns, era un cementiri que tenia més de 350.000 tombes, que per entendre'ns era tan gran com pot ser el centre de Tarragona, vull dir, tot el centre, i que t'hi podies perdre caminant hores i hores, el cementiri jueu aquest, que els nazis se'l van desmuntar totalment i van utilitzar les pedres per construir i per fer d'altres coses. Doncs en aquest, cementiri passen coses molt esotèriques i molt importants. Molt importants i molt interessants. Un altre ingredient, l'amor adolescent. I, bueno, el fet de que cada dia és l'últim. Cada dia, cada dia maten gent, cada dia, i que tens 15, 16, 17 anys i que t'enamores... I què fas? Què fas? Bueno, doncs tot això, i també hi ha altres coses. Un ingredient... Una cosa interessant és que està relacionat amb els jueus que vivien a Tarragona, en aquest llibre. Vull dir, això també és interessant saber-ho, perquè a part de parlar de la història de la Segona Guerra Mundial, en el cas concret de Salònica, també hi ha història del judaisme català i espanyol, evidentment, perquè a Salònica hi havia 8 o 7 sinagogues, 3 de catalanes, això a l'època de... Encara els deien catalanes, no parlaven català, però no parlaven... Bueno, ni el judeu espanyol devien parlar ja molt poc, la gent gran. Vull dir que a Salònica van anar tots els jueus de Sefarat i d'altres llocs, no solament de, o sigui, Itàlia, llocs llatins. Molts van anar a parar a l'imperi otomà, que després va ser Grècia, aquell tros, i no ho sé.
La qüestió és que llegeixin aquesta novel·la, que hi trobin doncs tots aquests ingredients
bé, que gaudeixin.
I que gaudeixin, no, d'aquesta novel·la, que d'això es tracta, suposo.
I estic convençut que si passen de la pàgina 20 no podran deixar.
Doncs vinga, t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat.
Una cosa, escolta'm, és que ara venen uns dies molt difícils. Venen els dies de Nadal i la gent ens fem regals i a vegades no saps què regalar. Doncs un regal, regala un regal. Un regal pel Führer.
Un regal pel Führer. Doncs ja ho sabeu, els nostres oients, un regal pel Führer cada dia era l'últim, de Francesc Valls Calçada. Si voleu més informació, també us animem a que busqueu a Google, com comentàvem abans, que allà es troba de tot, doncs també per conèixer una mica més, de forma més extensa, l'obra de Francesc Valls Calçada. Moltíssimes gràcies, Francesc.
Gràcies a tu, Sònia. Merci.